Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El TSJ condemna Meritxell Serret a un any d'inhabilitació i a 12.000 euros de multa per un delicte de desobediència greu per l'1 d'octubre. La sentència encara no és ferma i es pot presentar recurs. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, qualifica d'injusta la sentència i reitera que l'1 d'octubre no va ser cap delicte. La conca del Segre entra en situació d'excepcionalitat per sequera extraordinària, ho ha decidit la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre després de 10 mesos en situació d'emergència per la falta de pluges. La del Segre és la zona més afectada de tota la conca de l'Ebre. La mesura arriba 24 hores després del tancament del canal d'Urgell. Brussel·les vol exigir a Espanya i als països amb més dèficit que els retallin cada any com a mínim l'equivalent al 0,5% del seu PIB i planteja sancions cada 6 mesos en cas que incompleixin. Comissions Obreres en rebutja l'informe intern de la mina de Súria que diu que l'accident que va causar 3 morts el mes passat era imprevisible. L'empresa reconeix que hi va haver un error de comunicació entre 2 torns de treball. Un bloc d'edificis a tocar del Parc Joan Miró de Barcelona esquiva la normativa i s'hi faran desenes de pisos turístics. La justícia ha donat la raó al promotor que va aprofitar l'escletxa entre la decisió del Tribunal Superior de tombar la regulació municipal i l'aprovació d'una nova norma. L'exèrcit del Sudan acusa els paramilitars d'haver alliberat reclusos de diverses presons del país, alguns dels quals estan acusats de crims de guerra. Afirma, però, que l'expresident al-Bashir està sota custòdia policial en un hospital militar. Un jutjat de Mataró investiga l'exregidora de Vilassar de Mar que va dimitir arran de la polèmica per una gincama nocturna amb contingut sexual en què participaven menors d'edat. La querella la va presentar la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians. El bisbat d'Urgell tanca l'església de Farrera, el Pallars Sobirà, que va acollir una exposició que considera que ofenia els sentiments religiosos. També ha denunciat els artistes per ocupació del recinte, ja que no tenien permís, però sí el suport de la majoria del poble que tenia la clau del temple. L'actriu Meryl Streep rebrà el Premi Princesa d'Astúries de les Arts. El jurat ha destacat l'honestedat i responsabilitat a l'hora d'escollir els seus personatges d'un artista que ha protagonitzat més de 60 pel·lícules i que ostenta el rècord de nominacions als Òscar i als Globus d'Or. Els esports.
Alexia Putella es podria entrar a la convocatòria pel Barça-Chelsea de demà de Champions. Ara l'equip s'ha entrenat i el tècnic decidirà si l'inclou en funció de les sensacions que hagi tingut la jugadora. El Barça masculí jugarà avui a Vallecas, sabent que si guanya situarà 14 punts per sobre del Madrid. Els play-offs de l'Eurolliga de bàsquet, avui Barça's al Guiris. A l'Eurocup, Gran Canària, Penya, semifinals a partit únic. En motor, Marc Márquez no serà el Gran Premi d'Espanya d'aquest cap de setmana perquè encara no està recuperat. I tenim en joc el partit del debut d'Albert Ramos al Masters 1000 de Madrid de tenis. També està en joc el partit entre Massarova i Buxa.
I el temps tarda amb sol i núvols, amb ruixats restringits al Pirineu i esporàdicament al Prepirineu. A partir de demà, atenció, s'enfilen les temperatures i tocaran sostre entre divendres i dissabte. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs comencem el Catalunya al dia de seguida aquesta última hora sobre la decisió de la condemna de Meritxell Serret, però nosaltres us explicarem en aquestes conseqüències que comporta la decisió de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre de declarar la situació d'excepcionalitat per sequera extraordinària a la conca del Segre. Ara mateix és la zona més afectada després d'estar 10 mesos sense rebre pluja. És una decisió que arriba 24 hores després del tancament històric del canal d'Urgell, que no regarà 50.000 hectàrees de conreus i ara aquesta declaració permetrà als regants tramitar els ajuts a les administracions públiques. Ara bé, de restriccions en l'ús d'aigua de boca no n'han dit res, els de la Che. També, conseqüència de la sequera, ha començat l'extracció de peixos del riu Unyà, de Girona, pel poc nivell d'aigua que baixa pel riu. Els que són autòctons els traslladaran al Ter, com ja es va fer al Pantà de Sau, quan es va transvasar, volia dir, l'aigua cap a Susqueda. També escoltarem els veïns del bloc de pisos a tocar del Parc Joan Miró de Barcelona, al carrer Tarragona, després que la justícia hagi donat la raó al promotor de convertir-lo en habitatges turístics, tot i la limitació que en va fer l'Ajuntament. Resulta que l'empresa ha trobat una escletxa legal de temps entre la decisió del Tribunal Superior de tombar la regulació municipal i el moment en què es va aprovar la norma. Ara hi ha veïns que encara hi viuen i han de suportar les obres constants, mentre altres han hagut de marxar pel final del contracte de lloguer. Per cert, que els pisos turístics costen, ho hem anat a buscar, 300 euros la nit. I també passarem pel port d'Aigua Dols, a Sitges, on avui hem estat testimonis de com han tret de sota l'aigua 465 ampolles de malvasia que han estat 10 mesos al mar. Les han obert per veure quin efecte ha tingut el mar en aquest vi i ara les podran vendre, això sí, a un preu superior al normal. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs d'entrada aquesta última hora, com dèiem, la consellera Meritxell Serret, que ha estat condemnada a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència per haver format part de l'organització del referèndum de l'octubre del 2017, Estel Batet Carles.
En l'escrit del Tribunal Superior de Justícia argumenta que Serret, que aleshores era consellera d'Agricultura, sabia que el referèndum era il·legal. A més, destaca que va fer cas omís als 5 requeriments que el Tribunal Constitucional va fer-li perquè impedís aquesta votació. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, acaba de referir-se a aquesta sentència.
L'1 d'octubre no va ser un delicte. I, per tant, qualsevol condemna és una condemna que és profundament injusta, perquè és una condemna contra tots els drets dels ciutadans de Catalunya. I és també un atac contra el dret a la nostra societat de votar i de decidir el nostre futur votant.
La sentència no és ferma encara perquè es pot recórrer al Tribunal Suprem. Meritxell Serret va ser la primera dels polítics independentistes que va marxar a l'estranger després dels fets d'octubre del 2017, que va tornar a Catalunya. Ho va fer fa 2 anys, procedent de Bèlgica, i es va posar a disposició del jutge del Tribunal Suprem. Pablo Llarena la va deixar en llibertat provisional sense fiança ni cap mesura cautelar. El judici contra Serret es va fer a finals de març. Si acaba sent condemnada de manera ferma, haurà de deixar el seu càrrec actual, que és el de consellera d'Exteriors. El va assumir en substitució de Victòria Alsina quan Junts per Catalunya va sortir del govern l'octubre passat.
La conca del Segre entra en situació d'excepcionalitat per sequera extraordinària. Ho ha decidit aquest migdia la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Hacer una declaración de situación excepcional por sequía extraordinaria por el momento para la cuenca del Segre, que lleva 10 meses en emergencia y que tiene una situación mucho peor que el resto de la cuenca.
Aquesta que heu escoltat és la presidenta de la Che, Maria Dolores Pascual, com ho anunciava. Aquesta declaració deixa pràcticament tot Catalunya en situació d'excepcionalitat per la falta d'aigua. Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, Noelia, per la conca del Segre, què suposa aquesta decisió?
Doncs mira, dota les administracions de cobertura jurídica a l'hora de prendre mesures restrictives i ha de facilitar, i això és molt important per la pagesia, ha de facilitar que els sectors afectats puguin accedir a ajudes. A més, es comporta també la creació d'una comissió permanent de sequera que farà un seguiment constant de la situació i que, per tant, ha d'agilitzar la presa de decisions. Des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre asseguren que, a hores d'ara, l'abastament d'aigua de boca està garantit a la plana de Lleida i argumenten per què les mesures no s'han pres abans.
Con las reservas de embalses, los abastecimientos están garantizados y ahora se busca todavía más robustez y más fortalecimiento en esos abastecimientos. Pero creo que la situación de los abastecimientos entre las cuencas internas con aglomeraciones urbanas tan importantes como Barcelona y su área metropolitana no es comparable.
De moment, però, la Confederació no fixa restriccions en l'ús d'aigua de boca.
No, de fet, des dels municipis que beuen aigua del Canal d'Urgell s'havia demanat a la Che directrius clares sobre possibles restriccions, però l'organisme de conca el que fa és deixar-ho en mans de les comunitats generals dels canals.
Yo creo que esas decisiones se tienen que adoptar dentro de la comunidad general, con carácter global para todos los usos, también para los abastecimientos, y esas decisiones serán tuteladas y avaladas por la Confederación. Pero vamos, en la respuesta de una disposición normativa que obligue a cada uno de los ayuntamientos no se prevé.
Pascual preveu que altres parts de la Conca de l'Ebre vagin entrant en situació d'excepcionalitat en qüestió de poques setmanes i no descarta restriccions que afectin el Canal d'Aragó i Catalunya, que és d'on pren l'aigua per regar tota la zona fructícola del Baix Segrià. Aquesta declaració d'excepcionalitat d'avui arriba 24 hores després del tancament històric del Canal d'Urgell en plena campanya de rec.
Gràcies, Noelia. Bon dia.
Bon dia.
Més conseqüències d'aquesta situació de sequera. El Rigonyà, a Girona, es queda sense peixos. Les males condicions de l'aigua han fet prendre la decisió de pescar-los per evitar que morin per la falta d'oxigen i traslladar les espècies autòctones al riu Ter. A Girona, Roger Santaló, bon dia.
Bon dia, Marta.
I avui ha començat aquest operatiu, oi?
Sí, es tracta de dues brigades, d'unes 6 persones cada una, que s'han calçat amb botes, han entrat al riu i s'han posat a pescar en dos punts del tram urbà del riu al seu pas per Girona. Ho fan amb el mètode de pesca elèctrica, és a dir, apliquen un camp elèctric en un tram concret per estabornir els peixos i poder-los pescar. Quim Pou Rovira, tècnic de l'operatiu, explica el mètode.
El que els hi provoquem és una electronarcosi, de manera que els peixos queden durant uns segons o uns minuts immobilitzats i d'aquesta manera els podem retirar de l'aigua fàcilment, amb salabres. Després és tan fàcil com destriar. Les espècies exòtiques són sacrificades i les autòctones són mantingudes amb aigua en bones condicions i finalment transportades al riu Ter.
Els peixos autòctons que sobreviuran són bars de muntanya, anguiles o bagres que es traslladaran al riu Ter. En canvi, d'altres no correran la mateixa sort, segons Pou.
Això inclou, per exemple, la carpa, però també altres espècies presents al riu Unyà i al riu Ter, com ara el peix sol, el misgurn, el rutil, el baró i bastants d'altres.
Totes les que ha descrit Pou estan incloses en el catàleg d'espècies invasores.
Aquests peixos, Roger, de fet corrien el risc de morir si es quedaven a l'Unyà. Exactament, explica per què.
Perquè el cabal del riu és ara mateix de 200 litres per segon, molt per sota del que és habitual, i això limita molt l'oxigen de l'aigua i arrossega sediments tòxics. Pou explica que provocaria un problema de salubritat pública.
Si es produeixen grans mortalitats de peixos de mides considerables, no és recomanable sanitàriament deixar-los exposats a l'aire lliure en una zona urbana. El risc per la gent és mínim, tot i així doncs, és una qüestió d'higiene bàsica.
L'actuació ha provocat que molts curiosos s'apropessin al pont de pedra a veure com pescaven els tècnics.
Tinc 91 anys, quasi bé, i mai havia vist una cosa així,
L'han de treure, els han de treure, els peixos. Si no es moririen, encara em podririen tot. No, ho trobo bé, no.
És que no tenen oxigen, pobrets. Però és que a més hi ha altres problemes aquí a l'Unyà, que el que haurien de treure les rates que corren al vespre.
Més enllà del que acabin capturant o no, es preveu que l'operatiu duri fins a mitja tarda i es repetirà a finals de maig i el juny.
Gràcies, Roger. Bon dia.
Bon dia.
Els mesos de març i abril d'aquest any han estat els menys plujosos a la ciutat de Lleida des que es tenen dades fa 111 anys. Només s'han registrat 0,6 litres per metre quadrat quan la mitjana és de 70. Amb la falta de precipitacions baixa la humitat i, per tant, també hi ha menys boira, una tendència a l'alça els últims 20 anys. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Les dades constaten això que estem dient, que la sequera que està patint vaja tot el país.
Exacte. Segons l'Observatori Meteorològic de Lleida, les dades d'aquesta primavera són de rècord. La ciutat de Lleida no ha arribat a registrar ni un litre de precipitació. Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
111 anys és el període de menys pluja al mes de març i abril de la ciutat de Lleida. Una mica representatiu de la plana de Lleida. És escandalós.
I com dèiem, si cada vegada hi ha menys pluges, això provoca que també hi hagi menys boira.
Sí, perquè a l'haver-hi menys humitat es fa més difícil que es formi boira, sobretot si parlem de boira persistent, aquella que es manté durant tot el dia i durant molts dies seguits.
Si hi ha menys pluges, afavoreix menys formació, hi ha menys humitat a terra. Les boires serien més matinals, menys persistents o més concentrades a les zones al voltant dels rius, com el Segre, no? Però sí que marca una tendència, sobretot en el segle XXI, quan tiene el gràfic pues, de dir que hi ha menys boira, les dues dècades hi ha hagut una mica menys de boira.
Al gener d'aquest any només hi ha hagut 3 dies de boira persistent i l'any passat 2. Una altra dada, l'any passat Lleida va tenir el gener més assolellat amb 80 anys.
Que hi ha més hores de sol, sí que és veritat. I la tendència és que n'hi hagi més hores. I fa uns quants anys, no tots, que estén arribando a las 3.000 horas de sol. Pues yo estudiaba de petita, 3.000 horas de sol, estaban allá al Golf de Cádiz, a la Costa del Sol, al sur de la península Ibèrica.
Escolta'm, Pere Joan, i els lleidatans, què en diuen de la poca boira?
Doncs hem sortit al carrer i això és el que ens deien. Recorden que abans n'hi havia més i ara fa més calor.
Me'n recordo, boira, que diguéssim a un metro de tu, no sabia qui eres.
Home, jo crec que és alertant, perquè cada vegada més aviat fa més calor.
Per cert, aquest divendres o dissabte es podria igualar o superar el rècord de temperatura en un mes d'abril a la ciutat de Lleida, fixat, recordem-ho, en 33 graus l'any 2011.
Gràcies, Pere Joan, bon dia.
Bon dia.
Hem arribat a un quart i ja pràcticament un minut de dues. Moment per saber ara mateix com tenim la situació del trànsit i també el transport públic. Avui hi ha hagut alguna incidència. Marilup García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, ara diverses incidències. Un vehicle avariat a l'autopista AP7 a l'altura del Vendrell, en sentit sud en direcció Tarragona, que talla un carril i que provoca un quilòmetre de cua aproximadament. Hi ha un accident a la Ronda Dalt de Barcelona, a l'altura de Vallcarca, en direcció al Nus del Llobregat. Talla un carril i provoca retencions en totes dues direccions. Des d'Horta, en direcció al Nus del Llobregat, i també retencions des de Sarrià, entre Sarrià i Vallcarca, en direcció al Nus de la Trinitat. També veiem aturades a la Ronda Litoral entre Sant Adrià de Besòs i el Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat. Pel que fa a altres incidències, hi ha un camió volcat a la carretera Nacional 2 Antiga a Òdena, a la comarca de l'Anoia. Ha volcat a l'accés a la carretera C15 en sentit a sud i per això hi ha tallat aquest accés. Pel que fa al transport públic, ara mateix sense noves incidències, després d'un matí, com deies, de complicacions a Ferrocarrils de la Generalitat per dos atropellaments. L'un a la línia Llobregat-Anoia a l'estació d'Europa Fira, a l'Hospitalet, i l'altre a les línies del Vallès, a la línia de Terrassa, entre Mirassol i Rubí. Ara ja en tots dos casos, totes dues línies es troben completament restablertes.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter, amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ara el temps, la previsió d'en Francesc Mauri.
No hi ha pluja ni consistent ni general a la vista ni pels propers dies ni per les dues properes setmanes. Això, de moment, pinten els mapes del temps. A curt termini, termòmetre estable avui, demà petites variacions, serà entre divendres i dissabte quan toquin sostre les temperatures, que pujaran de forma descarada a l'interior i Pirineu, no a la costa, probablement. A l'interior es podrien fregar els 35 i a la zona del Pirineu fregar o superar lleugerament els 30. Tot això aquesta tarda amb alguns ruixats dispersos al Pirineu, esporàdicament prepirineu, més sol com més al sud.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Una gran finca de Barcelona tocada al Parc Joan Miró acabarà amb els seus 120 pisos convertits en apartaments turístics. Això, malgrat les normatives municipals, per evitar l'obertura de nous allotjaments d'aquest tipus. I és que els promotors van trobar una escletxa legal per demanar les llicències, que l'Ajuntament no els volia concedir, però que han acabat aconseguint gràcies a una sentència judicial, i el consistori no descarta que n'hi hagi més casos. Jordi Canal, com ha sigut això, aquesta escletxa?
Doncs recordareu el PUAT, el Pla Municipal per evitar la creació de places hoteleres i d'altres tipus d'establiments turístics, i també que l'any 2019 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va tombar aquest PUAT, aquest pla. Perdó. Doncs abans que el consistori n'aprovés una nova versió, els propietaris d'aquesta finca del carrer Tarragona van demanar les llicències per reconvertir aquests pisos, que ara són de lloguer, en allotjaments turístics. L'Ajuntament les va negar amb l'argument que havia recorregut la sentència, que mentrestant la normativa era vigent, però ara un jutge ha dictaminat el contrari i ha determinat, doncs, que les llicències són vàlides.
I el consistori, Jordi, què hi diu?
Doncs aquest matí n'ha parlat la segona tinent d'alcaldia, regidora d'Urbanisme, Janet Sanz. Es queixa de la interpretació del jutge i lamenta la situació. Assegura que posaran la lupa sobre aquest cas i demana al govern espanyol lleis que permetin limitar els pisos turístics i també a la Generalitat per revocar aquest tipus de llicències.
Lamentem molt aquesta situació i farem tot el possible, o sigui, no tirem la tovallola, estem analitzant jurídicament què més podem fer, però també doncs, exigint els canvis normatius que ens habilitin a poder actuar de forma el més ràpid possible per evitar aquesta proliferació, tant d'aquests 120 com d'altres que puguin arribar.
Segons Sanz, de moment no els consten més casos, però estan mirant si n'hi ha d'altres.
I escolta'm, a la finca encara hi ha veïns que hi viuen, que s'han trobat?
Sí, és un edifici, un bloc antic d'habitatge protegit de l'època franquista. Encara hi ha qui viu de renda antiga i també llogaters de fa poc temps. Expliquen que des de fa uns mesos la immobiliària va fent fora els inquilins a mesura que els vencen els contractes i es queixen els que hi queden de les molèsties per les obres de reforma d'aquests pisos turístics. Alguns ja estan acabats, es lloguen a partir de prop de 300 euros la nit.
Un quart i sis minuts de dues, Comissions Obreres no creu que l'accident mortal a la mina de Súria del Març fos imprevisible, com diu l'empresa. Tres geòlegs van perdre la vida quan els va caure sobre una pedra de 2 tones. Ara el cas està en mans del jutjat, que ja ha rebut l'informe dels Mossos i de la Subdirecció General de Mines. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I ara quin és el pròxim pas?
Doncs mira, esperar a saber què diu el jutge, si creu que a l'accident hi ha hagut responsabilitats o no. En declaracions a aquesta emissora, el secretari general d'Indústria de Comissions Obreres, José Antonio Hernández, ha dit que no comparteix les conclusions d'ICL Iberia.
No es pot considerar imprevisible que es desprengui un tros de sostre a la mina de Súria. De la mateixa manera que sí que considerem que és rellevant que hi hagués un advertiment sobre la situació del sostre a 8 metres només de distància d'on es va provocar l'accident.
En aquest sentit, l'empresa admet errors de comunicació a millorar perquè el torn de nit va detectar una incidència en una zona propera al despreniment, a un sostre, i aquesta informació no va arribar al següent torn, però l'empresa ho desvincula de l'accident.
I què més diu l'empresa?
Que les tres víctimes eren joves experimentats i que res feia preveure que el sostre de la galeria que revisaven fos inestable. Així s'expressava el conseller delegat Patricio Chacana.
Un pedazo de techo, un trozo de techo cae abruptamente y los hiere de forma fatal a los tres. Este trabajo tradicionalmente lo hacen 2 personas, en esta ocasión había un tercero porque teníamos un becario, un geólogo que hace de mecánico de rocas y otro de control de leyes.
Les víctimes tenien una 30 anys i la pedra que els va caure damunt feia 6 metres de llarg i més de 2 metres d'amplada. Avui n'hem sabut detalls. El rescat dels cossos ho vam seguir in situ, a peu de mina. Va ser molt, molt complicat i es va allargar, no sé si ho recordareu, ben bé 7 hores.
Sí, sí que ho recordem. Gràcies, Nati. Fins després. Un jutjat de Mataró investiga l'exregidora de Vilassar de Mar, que era responsable de l'àrea de joventut quan es va fer l'estiu passat, una gincana amb contingut sexual que va aixecar molta polèmica. Era per joves d'entre 12 i 30 anys i moltes famílies es van queixar perquè van considerar que les activitats eren inadequades. L'Ajuntament en va defensar la vessant pedagògica, però la regidora va dimitir. La jutge ha admès la querella presentada per una fundació cristiana. Anem cap a Vilassar de Mar. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Marta, de quins possibles delictes parlem?
De 2 presumptes delictes, exhibicionisme i revelació i descobriment de secret de menors en suport electrònic. Això ho recull la jutgessa en la resolució en què admet la querella que va presentar la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians. Ho fan denunciant que a la gincama, per exemple, es demanava col·locar un preservatiu en un plàtan amb la boca, escenificar postures sexuals o bé fer modelatge amb plastilina de penis i vulves. A més, l'Ajuntament hauria publicat imatges de menors quan participaven a les activitats, tot i que després les va retirar. El que la jutgessa no contempla, en aquest cas, és que la denúncia que també va fer la mateixa fundació per abusos sexuals que es feia a la querella, dels quals no veu, diu, indicis. Quan es va conèixer les activitats, moltes famílies es van queixar perquè no coneixien prèviament les pràctiques que s'hi farien i van trobar del tot poc apropiades per a menors. L'Ajuntament de Vilassar de Mar va demanar disculpes, va admetre aleshores que possiblement hi havia hagut una manca de comunicació amb les famílies, però alhora també va defensar la intenció pedagògica. Montse Gual, que era aleshores la regidora de Joventut, va dimitir i ara s'haurà de presentar el 14 de desembre al jutjat número 4 de Mataró com a investigada. El mateix dia també estan citats com a testimonis l'alcalde Damià del Clot i un membre del Servei Municipal de Joventut.
El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha anunciat prop de 3.000 noves places concertades de residències per a gent gran i persones amb discapacitat arreu del territori i, a finals d'any, noves places en l'àmbit de la salut mental. Ho acaba d'anunciar el Parlament, on ha comparegut davant la Comissió de Drets Socials arran de la polèmica per les seves declaracions sobre la vinculació d'una residència de Santa Coloma de Gramenet amb l'elecció del candidat d'Esquerra, Marc Riera.
Campuzano, que continua donant explicacions al Parlament, ha explicat fins ara que la planificació d'aquestes noves places, en concret, seran més de 1.300 en residències, 400 en centres de dia i 330 en serveis d'atenció integral en l'àmbit rural, a més de 700 de residència per discapacitats. Les noves places s'obriran a les zones on hi ha més llista d'espera, més gent envellida i menys places públiques, i ha insistit que cal replantejar-se l'actual model residencial.
Fem aquest esforç, anem a crear gairebé 3.000 noves places, més de 2.000 en l'àmbit de la gent gran, però el ritme de creixement de la valoració de la dependència es continuarà produint i necessitem abordar molt seriosament el finançament de l'atenció a la dependència.
Un pla de xoc que, com ja va anunciar, vol aconseguir reduir les llistes d'espera, tot i que any rere any, com sentíem, augmenten prop d'un 10% les persones que demanen un grau de dependència. Sobre la polèmica de la residència de Santa Coloma de Gramenet, Campuzano ha tornat a negar que vinculés aquest equipament a l'elecció del candidat d'Esquerra Republicana, tot i les crítiques de tota l'oposició.
L'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán, afirma davant la jutja que no tenia potestat per impedir el referèndum de l'UO perquè va ser una iniciativa i una voluntat ciutadana multitudinària, ha dit. De fet, se l'està jutjant per desobediència i s'enfronta a una petició de pena de 2 anys d'inhabilitació als jutjats de Sabadell. I tenim la Maria Núria Rebella. Maria Núria, ja s'ha acabat el judici? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs no, està a les acaballes. Ara està intervenint, fent l'informe final, justament l'advocat de Sarracán, Àlex Solà. Tant l'exalcalde com la resta de testimonis han qualificat aquell UO i aquell cap de setmana amb l'ocupació de les escoles com d'un fet extraordinari. Un mosso que ha declarat ha afirmat fins i tot que el poble va sortir al carrer. Sarracán ha dit que una cosa és la voluntat política favorable al referèndum i l'altra la que va fer l'Ajuntament. Ha assegurat que no va tirar endavant des del consistori cap acció concreta per afavorir-lo. Tampoc es va donar autorització per ocupar les escoles. No va caldre, ha dit, les AMPAs en tenien les claus. Sarracán, abans d'entrar a la sala, s'ha mostrat favorable al dret a decidir.
I avui també és un moment de fer memòria per parlar de repressió, per denunciar la brutalitat policial i recordar tots els represaliats, els presos polítics, els exiliats i tots els que encara estan pendents de judici.
El conseller de Territori, Juli Fernández, a qui Sarracán assessora ara la conselleria, i el seu predecessor, l'alcaldia de Sabadell, li ha donat suport a les portes del jutjat, igual que han fet membres de la Crida Sabadell o el màxim responsable d'Òmnium, Xavier Antich, o el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
La Junta Electoral Central impedeix que l'activista Marcel Vivet pugui formar part de la candidatura de Dolors Sabater per les eleccions municipals de Badalona. Vivet va ser condemnat a 1 any i mig de presó i 3 d'inhabilitació pels aldarulls en una manifestació de l'associació policial Jusapol l'any 2018 a Barcelona, Estela.
Marcel Vivet anava en el número 3 a la llista de Guanyem Badalona, una coalició integrada per la CUP i altres formacions com Procés Constituent. Tot i que no podrà formar part de la llista, l'activista ha explicat que seguirà participant en la campanya electoral de Guanyem Badalona, liderant les polítiques de joventut.
Seguiré en aquesta campanya electoral en Guanyem Badalona i seguirem lluitant contra les cases d'apostes que afecten la salut mental dels nostres joves i també per garantir un futur per als joves d'aquesta ciutat. Peti qui peti, seguirem participant en la lluita en els carrers i a les institucions.
I per cert que l'actor i productor de teatre Willy Toledo tancarà la llista de Guanyem Badalona com a independent pels comicis del 28 de maig.
I avui el nostre clic del dia és per la imatge de la nova llanxa motora que la policia marítima dels Mossos d'Esquadra ha incorporat a la seva flota i que s'ubicarà al port de Roses, a l'Alt Empordà. Això no seria gaire novetat si no fos perquè la llanxa en qüestió va ser comissada pels Mossos en una operació que l'any passat va permetre desarticular un grup criminal especialitzat en el tràfic de drogues i en el blanqueig de capitals. Vaja, que ha passat d'ajudar a fugir els delinqüents a ajudar a perseguir-los. El cap de la policia, Pere Ferrer, ha explicat passat que van demanar l'autorització del jutge per convertir la llanxa en embarcació policial i s'ha mostrat convençut que en el futur els Mossos sumaran més recursos materials aconseguits en actuacions semblants. L'aparell es farà servir per incrementar la pressió sobre la zona nord de la Costa Brava, un àmbit que per la seva orografia és especialment atractiu per a grups dedicats a aquestes activitats il·lícites. En punt 2:45.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els estudiants que acaben l'ESO o batxillerat poden buscar nous graus formatius. Ho poden fer a Tarragona avui i demà a la fira Camins d'FP, que s'ha muntat al Palau de Congressos. De fet, és qui ha anat no a buscar un lloc per estudiar, sinó parlar amb tothom, és el Manel Sastre aquest matí. Manel, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Escolta, Manel, explica'ns què s'ofereix i qui és el més buscat entre els joves.
Doncs mira, hem estat, com deies, aquest espai que acull molts estants de tots els instituts del Camp de Tarragona, també dels ajuntaments, consells comarcals, però sobretot aquest any com a novetat dels sectors econòmics que més demanda tenen de mà d'obra especialitzada. Fins demà al vespre s'hi esperen que hi passin per aquesta zona prop d'un miler de joves a la recerca d'un futur laboral i també de formació. Joves com aquests.
I jo estic interessant en fer integració social, però estic mirant a més puestos a veure què hi ha.
A mi mecànica, a veure si hi ha alguna cosa.
Estem buscant l'àmbit de social, de l'esport i també de la sanitat.
Jo vull ser mestre.
Marketing, comunicaciones, algo así.
Educació infantil, marketing, publicitat.
S'assembla informant una miqueta més per veure com va el cicle i tot això.
La idea, segons ens deia el Manel Castanyó, és el regidor d'Educació i d'Ocupació de l'Ajuntament de Tarragona, però és clara.
Volem que d'alguna manera el noi i la noia sigui capaç d'entendre que hi ha sectors que tenen molta demanda i que l'oferta formativa no arriba, no hi ha demanda a l'oferta formativa per a aquests cicles formatius. I això volem trencar amb aquestes dinàmiques i facilitar l'ocupabilitat de les persones.
Els joves passant pels estants agafant informació de les propostes que s'hi ofereixen i escoltant les explicacions com les que donava la responsable de l'Escola d'Hoteleria i Turisme.
I també podeu estudiar processos i qualitat de la indústria alimentària, que és aquest d'aquí, que ara us en porto més, que està molt bé perquè està enfocat a treballar en les diverses empreses del sector de la indústria alimentària, que n'hi ha bastantes en aquesta zona, fent control de qualitat, organització dels processos de producció, etc, etc.
També hem seguit a l'Omar, que s'interessava pels estudis que ofereix l'Institut Pere Martell.
I saber utilitzar eines i materials per treballar el que és el ferro, perfils, radial, exacte. Doncs tu ja series un alumne avantatjat. Doncs tu ja sabries... Bueno, doncs això ja ho treballarem, però no treballem memoritzant. Treballem practicant i aprenent practicant.
I és que aquesta era una de les seves màximes preocupacions, els exàmens.
N'hi ha molt pocs i els exàmens són pràctics. Hi ha algun examen que sí que has de posar per escrit el coneixement que tens, però bàsicament és fer peces, fer treballs, projectes i microprojectes.
L'any que viene seguramente voy.
Molt bé.
I quins són, Manel, els sectors que tenen més demanda de treballadors?
Mira, els sectors de serveis, bàsicament els vinculats als equipaments de turisme i d'hostaleria. Aquest és un dels que més, però en l'àmbit dels instal·ladors també hi ha una mancança important, ens explicava el president del Gremi a Tarragona, Josep Miró.
Instal·ladors que dominin el que és el camp de la domòtica, el camp de les renovables, després a la branca de climatització el que seria dominar l'aerotèrmia, així com la fotovoltaica. I aquesta manca de professionals fa doncs, que, evidentment, doncs, les instal·lacions no se puguin atendre com cal.
I el problema és urgent.
Ara hi ha la generació del baby boom que s'està jubilant i no trobem gent per substituir aquestes baixes que hi hauran en curt temps. Ja està passant ara, no?
Tot plegat es fa de forma molt visual, fins i tot amb demostracions pràctiques dins i fora d'aquest recinte firal, on es poden veure, per exemple, ferrers i instal·ladors fotovoltaics que estan treballant allà mateix, o bé activitats de gestió forestal.
Gràcies, doncs. Manel, bon dia.
Bon dia.
Les entitats bancàries maltracten la gent gran. Així de contundent s'ha mostrat el director de la Fira de la Gent Gran que es fa avui demà a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. La gent gran diu que es troba desemparada davant dels bancs, que han bandejat gairebé del tot el contacte personal d'Habitàngela.
Hola, Marta, bon dia. Doncs justament la bretxa digital és el cavall de batalla per la gent gran, perquè cada vegada és més necessària la xarxa per fer tota mena d'operacions. Però Juli Simón, director de Fira Gran, té clar que els bancs s'han volgut expulsar la gent gran de sobre.
És un maltractament, o sigui, part d'aquesta digitalització dels bancs va per treure la gent gran dels bancs. Nosaltres no tenim cap dubte. Llavors hi ha molta gent gran que no pot fer tràmits. O que es converteix en vulnerable perquè li té que donar una persona al costat totes les seves dades.
De fet, ara fa un any, i gràcies a la campanya Soc gran però no idiota, impulsada per un avi valencià que va recollir més de 600.000 signatures per demanar que els bancs humanitzessin el tracte a la gent gran, la situació no ha variat gaire, tot i que les entitats bancàries es van comprometre davant el Ministeri d'Economia a millorar aquella atenció.
David, la bretxa digital que n'hem parlat tantes vegades continua sent un repte per la gent gran.
Sí, n'hem parlat amb la Joana Torruella, una polidora de joia jubilada de 85 anys, i l'Antònia Hernández, advocada laboralista, també jubilada, de 75 anys. Totes dues creuen que cal més suport a la gent gran per garantir la seva funcionalitat a la xarxa.
Jo estic molt, molt peix amb aquest aspecte perquè no he crescut amb aquesta cosa. Jo ens hem trobat aquí. La tecnologia corre tant, que no tenim ni temps de pensar.
Quan haig de fer algun tràmit i em surten els codis QR o aquestes coses, això ja em perdo. Amb el banc sí, sí, m'ho posen fàcil. Sí, sí, sí. Fas Bizum i aquestes coses.
Fins divendres a la Fira de la Gent Gran s'hi faran més de 350 activitats gratuïtes per promoure l'envelliment actiu de les persones grans.
2:06 de dues, un veí de Figueres ha denunciat als jutjats el cas d'una germana seva que presumptament haurien robat l'any 1963 a l'Hospital de la Capital de l'Alt Empordà. La Fiscalia ja ho va investigar fa 12 anys i, de fet, ho va arxivar per falta de proves. Però Ricardo López no es rendeix. Girona, Clara Jordan.
No, Marta, i creu que la llei de memòria històrica obre una nova escletxa que no vol desaprofitar. Si et sembla, recordem el cas. Segons la denúncia, el 27 d'abril del 1963, per tant, demà farà just 60 anys, la seva mare es va posar de part només 3 dies després d'arribar de Màlaga. La criatura va néixer, la van posar a l'habitació del costat i la mare la sentia plorar, però l'endemà li van dir que havia mort. El pare va demanar de veure el cos, però li van dir que ja l'havien enterrat a la fossa comuna del pati de l'hospital. En Ricardo va descobrir la història fa una dècada. Es va començar a moure i va anar al registre civil on constava que la mare havia patit un avortament quan estava de 6 mesos.
Primero que vine al registro civil de aquí de los juzgados de Figueras y cuando vi que no cuadraba absolutamente nada, ni siquiera el nombre de mi madre, con lo que había pasado realmente, que es lo que me explicó mi madre, bueno, me tuve que sentar y tuve claro que había que denunciar y entonces pusimos una denuncia conjunta en Fiscalía General del Estado.
Va presentar la denúncia per falsificació de document oficial, però la Fiscalia va considerar que no hi havia prou proves i que, en tot cas, el delicte havia prescrit. També van buscar una treballadora de la neteja que va entrar a l'habitació de la mare i li va dir que no es cregués les monges que la nena era viva, però no la van trobar aquesta dona. Malgrat que creu que serà difícil, però en Ricardo no pensa aturar-se.
Voy a pelear hasta el final, porque tengo claro que lo que ha pasado, ha pasado. Y ha pasado de verdad, o sea, no son historias. Ha pasado porque hay documentación falsificada, hay testimonios, y eso ha pasado. Y he tenido, por ejemplo, 3 versiones diferentes de este mismo hospital de por qué no estaba la documentación de mi madre.
En Ricardo ha presentat ara la denúncia al jutjat de Figueres amb el suport de la plataforma Fòrum Internacional de Víctimes per Desaparicions Forçades Infantils.
La Fundació Pere Tarrés becarà fins a 6.300 infants aquest estiu als casals i colònies. En els últims 5 anys ha augmentat un 40% el nombre de beques. Constaten que cada vegada són més famílies i en situacions pitjors les que demanen ajuda a la Fundació. De fet, l'estiu passat van destinar més d'€1.600.000 a aquestes ajudes, Sara Canyete.
Sí, van poder atendre 12.000 famílies i aquest estiu volen augmentar-ho i atendre'n encara un 10% més. Des de la Fundació constaten que la pobresa de les famílies que atenen cada vegada és més greu i ens posen alguns exemples d'aquest perfil. Per exemple, una de cada 3 llars que els demanen beques es troben en una situació de pobresa severa i la renda familiar mitjana de les famílies que en reben no arriba als 15.000 euros anuals. Reivindiquen que garantir activitats de lleure a l'estiu ajuda a aquests infants a alleugerir la seva situació. Rafael Ruiz de Gauna és el director adjunt de la Fundació.
I la doble crisi, diguem-ne, tant provocada per la guerra com per la Covid, ha impactat molt fortament en alguns col·lectius i que no surten d'aquesta realitat. Per això, veient la importància que té i la necessitat que hi ha, per això volem impulsar. Penseu que encara Si a Catalunya parlàvem de 400.000 infants en situació de pobresa, nosaltres, malauradament, ens proposem un objectiu de 6.300.
La dificultat de les famílies per accedir a un habitatge és un dels problemes que més s'agreugen. En aquests moments, una de cada cinc famílies que atenen es veu obligada a conviure amb persones de fora del nucli familiar.
Avui s'han tret de les aigües del port d'Aigua Dolç de Sitges les prop de 500 ampolles de malvasia que es van submergir el juny passat per veure com la criança marina afectava les seves característiques. A Montse Gené, ara que s'ha completat aquest experiment inèdit, amb una grua traient de l'aigua la gàbia amb les ampolles, ja s'ha fet el primer tast de malvasia de mar?
Sí, a peu de moll, el mateix anòleg Albert de Sant Genís Llibi li ha tret el tap i n'ha bocat una mica d'un color daurat net en una copa. I la primera impressió ha estat aquesta.
Es confirma que la mineralitat que ha anat marcant aquesta criança s'accentua. Tots sabem que la malvasia, per les seves característiques de fruita i de mineralitat que li dona el massís del Garraf, hi són, però sí que veiem que aquí es potencien una miqueta més encara. La primera valoració és excel·lent.
I com que aquest experiment va començar al juny i va suportar temperatures de l'aigua del mar de 28 graus a l'estiu, en la primera extracció es va notar una mica de bombolla, una petita refermentació que ara, segons de Sant Genís Llibi, ha desaparegut en l'ampolla que ha tastat. Però perquè les altes temperatures no afectin aquest vi dolç, han tret una primera conclusió.
No ens veiem capaços d'arribar a l'any, perquè aquests dos mesos que falten, la temperatura començarà a tornar a pujar i volíem evitar aquest increment de temperatura. Aquest cap de setmana mateix ja està prevista una primera onada de calor i creiem que és el moment oportú de retirar les ampolles de l'aigua.
La vinya de raïm de Malvasia està a menys de 100 metres d'on fa 10 mesos es va submergir el vi, sota un pantalà del port a 3 metres. Va ser una experiència nova perquè mai s'havia dipositat el vi dins d'un port. S'havia fet a mar obert, però ara la Generalitat ho ha prohibit.
Escolta, Montse, i aquest vi es comercialitzarà? Quin valor té?
Mira, les 400 ampolles que quedin es podran vendre al Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges i se'n faran tastos de malvasia de mar, aquest és el nom d'aquesta sisena varietat que s'incorpora a les 5 que hi havia fins ara. No se sap el valor de cada ampolla submergida, però ja ens han dit que passarà dels 20 euros que val l'ampolla de malvasia de celler, i passarà bastant. Les ampolles queden molt curioses amb incrustacions marines, cada una és única. Per cert, que vist el bon resultat, el regidor de Promoció Econòmica, en Guillem Escolà, ja mira el futur.
Les dates d'enfonsament han de ser diferents, s'està comentant a finals d'octubre, principis de novembre, on s'ubica dins de l'àmbit portuari, quina és la millor, s'ha d'acabar d'estudiar, com ha dit, és que sigui un lloc que tingui el màxim de profunditat, que tingui el màxim els corrents de l'aigua que es regeneri i sobretot que sigui un lloc segur.
La presentació oficial d'aquest nou vi de malvasia, Malvasia de Mar, es farà el dia 8 de juny.
Catalunya al dia. 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 2. Tenim novetats i és que el mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, acaba de valorar la decisió de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que suposa que la conca del Segre entri en situació d'excepcionalitat per sequera extraordinària. Hem començat el programa parlant d'això i ho ha fet Pere Aragonès al Prat de Llobregat, on justament està visitant la desalinitzadora, i tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza, la Montse Poblet. Montse, bon dia.
Hola, bon dia, nit. La consellera Teresa Jordà i el president Pere Aragonès han volgut fer sang amb l'actuació de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, però han deixat entreveure que no renuncien a demanar a l'Estat que els transfereixi la gestió de les conques catalanes de l'Ebre i del Segre.
El que és important és, més que anar-nos discutint sobre el passat, com afrontem ara els reptes de present i com anem de cara al futur. Tindrem oportunitat de cara al futur d'avaluar tots els àmbits de coordinació que han de millorar i si hem d'assumir més responsabilitats des de Catalunya en aquelles conques del país, que no són conques internes, que són afluents de l'Ebre, però que podem assumir més responsabilitats que no pas tenim ara.
Com deies, el president feia aquestes declaracions a la desaladora del Prat, una de les infraestructures que estan al màxim rendiment per compensar els efectes de la sequera. Al seu costat, la consellera Teresa Jordà recordava que al març ja es va reunir amb els responsables de la CHE, de la Confederació Hidrogràfica, per exigir-los que comencessin a aplicar restriccions. Jordà lamenta que hagin trigat tant a prendre la decisió de decretar l'excepcionalitat.
Gràcies, Montse Poblet. Bon dia.
Bon dia.
I ara us expliquem un nou capítol en la polèmica per la instal·lació artística que s'havia organitzat dins una església del Pallars Sobirà, al Pirineu. Ara, el bisbat d'Urgell ha denunciat els artistes per ocupació il·legal, ha clausurat l'església i s'ha quedat la clau que tenien els veïns del poble. Eloi Barrera, sembla que la cosa es complica cada dia que passa.
Sí, la veritat és que semblava que el colabrot s'havia d'acabar amb la retirada de les obres de dins de l'església, però no, sembla que portarà cua. Les últimes hores, els artistes s'han endut les seves peces, després que el bisbat els prohibís exposar-les perquè les considerava ofensives. Recordem que els artistes no tenien el permís del bisbat d'Urgell, que és el propietari de l'església, però sí que comptaven amb el vistiplau amb l'aprovació dels veïns de Farrera, que són els que tenen la clau del temple. Doncs ara, res, el bisbat els ha requisat la clau, com denuncien el coorganitzador de la mostra, Adrià Codina, i el veí de Farrera, Lluís Llobet.
Que era una església que va estar cedida pels veïns del poble, que van autoritzar a fer aquesta exposició, aquesta mostra, i és una mostra que ha estat censurada pel bisbat, i llavors el que ha fet és venir a Farrera, requisar la clau i fer que la mostra no es pugui seguir veient i, per tant, censurar-la.
I els veïns ens quedarem sense la clau, tal com ens han anunciat els representants que han vingut del bisbat. Però el que ens sap greu és que no faci aquest esforç d'entendre que el món està canviant, porta moltes dècades canviant.
El bisbat, com dèiem, ha denunciat als Mossos l'ocupació il·legal de l'església de Farrera i també ha criticat les amenaces i coaccions que, segons diuen, han rebut per part dels artistes.
El moviment veïnal de Barcelona ha fet aquest migdia una acció reivindicativa amb motiu del Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll. Representants d'entitats dels barris més afectats, sobretot pel soroll nocturn, han exigit a l'Ajuntament que actuï per reduir l'impacte que té la contaminació acústica sobre la salut de la ciutadania. Jordi Corbalan, en què ha consistit aquest acte reivindicatiu?
Doncs ha consistit en un minut de silenci a les 12 del migdia, com s'ha fet a moltes capitals de l'Estat, amb les mans tapant les orelles. Veïns de les places de Gràcia, del Raval, del Gòtic, del carrer Enric Granados de l'Eixample, del Poble Nou i del Poble Sec, entre d'altres, han volgut reivindicar amb aquest gest el seu dret al descans nocturn a les portes d'un estiu que es preveu de massificació als carrers i places de la ciutat. Pere Mariner, representant de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, ha fet aquesta crida a l'administració.
Haurien i podrien aplicar mesures que corregeixin els problemes, perquè aquests problemes de soroll tenen que veure molt amb dos factors molt especialment, per un cantó el trànsit i per l'altre cantó l'oci nocturn, discoteques, terrasses, botellons, etc. I les accions que es podrien fer i que es poden fer són bastant clares i exigim que això es faci.
Els veïns més afectats pel soroll no en tenen prou amb les mesures que ha posat en marxa l'Ajuntament, com l'avançament de l'horari de tancament de les terrasses i dels establiments d'alimentació. El govern municipal, present a la concentració d'aquest migdia amb el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, manté que les mesures han aconseguit reduir l'impacte del soroll nocturn. L'Agència de Salut Pública de Barcelona calcula que cada any moren una trentena de persones a la ciutat per l'exposició al soroll.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La Fira Modernista de Terrassa torna el cap de setmana del 6 i el 7 de maig i arriba ja a la 20a edició. El certamen atrau a la ciutat del Vallès Occidental milers de persones que venen de fora i, de fet, s'ha convertit en un referent d'aquella època d'esplendor. Aquest any el tema central serà la dansa. Marta Vallès, alguna sorpresa per aquesta edició?
Sí, moltes. A part de tot el que estarà relacionat amb la dansa, que enguany és el tema que centra aquesta edició, n'hi ha d'altres que ara ens descobreix l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.
Aquest any també s'ha apostat per allargar els horaris d'algunes activitats, animar els visitants a allargar la seva estada a la ciutat i, sobretot, també propiciant un impuls al sector de la restauració. Com a exemple, s'han ampliat fins a les 10 de la nit l'horari del mercat d'alimentació i del mercat d'artesania. S'ha organitzat una visita guiada, vetllada a la Masia Freixa, a les 9 de la nit, com la visita guiada art funerari al cementiri.
La ciutat hi posa una gran il·lusió, mitjans, i també compta amb la participació d'entitats, associacions i empreses. Durant el primer cap de setmana de maig farà un salt en el temps per a viatjar a la Terrassa a cavall entre els segles XIX i XX i a prop de 400 activitats de tota mena.
Tot el cap de setmana es podrà gaudir de la cultura popular, de la gastronomia, de l'artesania o del patrimoni, conèixer la ciutat modernista de la mà de personatges singulars, recreacions històriques, demostracions d'artesans tradicionals, visites als principals edificis modernistes, exposicions, menús d'època, espectacles, visites guiades.
Entre les recreacions històriques hi ha un míting del dirigent històric de la UGT, Pablo Iglesias, comerços ambientats d'època i els entusiastes del modernisme, l'associació agarenca Llum i Color del 1900 amb els seus vestits d'aquell temps. És una fira considerada festa local d'interès turístic i l'any passat va atraure 50.000 visitants de fora de Terrassa. De veritat que és per no perdre-s'ho i tot ho trobareu a firamodernista.cat. Per cert, que aquest any comença una col·lecció amb la primera ampolla de cava commemorativa de la Fira Modernista.
Gràcies, Marta. Bon dia.
Bon dia.
I la Fira Mediterrània de Manresa, que es farà a l'octubre, serà l'aparador de 23 propostes artístiques d'arrel. Es farà la tercera edició d'un programa específic de suport a creadors que parteixen de la cultura popular i tradicional. Una de les novetats de l'obrador d'arrel d'aquest any serà la creació d'un obrador en comunitat, ho explica la Nàtia Dell.
Des d'una visió actualitzada de danses del Penedès a una reversió de correfocs, però en lloc de forques, llums làser. Jordi Fosos és el director artístic de Fira Mediterrània.
Estem vivint un moment amb molta efervescència, no?, amb tota una generació de gent jove que utilitza aquests materials de manera molt desacomplexada. L'obrador vol provocar això, no? Provocar l'artista que treballi amb tots aquests materials i que alhora li sapiguem generar un circuit i una exhibició.
En aquest sentit, les propostes artístiques comptaran amb el suport en la coproducció de prop d'una trentena d'entitats, empreses i institucions, des del Festival Grec a Fira Tàrrega, l'Enderroc o el Lansanau de Figueres o el Sismògraf d'Olot. Pere Seda és un jove creador de Barcelona i valora que hi hagi espais d'arrel com aquests.
Ja vaig ser-hi l'any passat amb l'obrador d'arrel, un xute d'energia brutal. Crec que és molt necessari per tot el que provoca la fira de sinergies entre diferents artistes, que no estiguem tots a la nostra bombolleta i ens puguem relacionar molt.
A l'apartat de memòria, llegat i narració oral veurem del tot acabada una peça que vam veure en procés de creació, l'última edició, La Foradada, amb circ i partint d'una llegenda de Montserrat, qüestionant el tema del gènere. Més coses. També hi haurà un taller de xarxes socials per a joves i una trobada intergeneracional entre cassoles. El Pau Gómez de Terrassa hi està al darrere.
Serà una trobada al voltant d'una cassola amb una senyora que ens ensenyarà a fer un plat de cuina. I llavors doncs, compartirem una estona de records, d'històries. Potser serà l'inici d'un receptari familiar. El que generen són records i et pots retrobar amb les teves arrels.
Pel que fa a propostes internacionals, hi haurà des d'un recorregut pel sud d'Itàlia amb la Tarantella com a eix central, que serà l'espectacle inaugural, a una fusió de música de tres regions mediterrànies, Itàlia, Turquia i Catalunya, amb el Sac de Gemecs, que aquest any fa 40 anys.
Gràcies, Nati. I ara us parlem d'un projecte pioner a tot Catalunya, que de fet s'ha posat en marxa al Perelló. César Sempere, bon dia.
Bon dia, Marta.
El Departament de Territori, a través de l'empresa pública Infraestructura Estructures.cat ha triat aquesta població del Baix Ebre, el Perelló, per engegar un projecte pilot que vol estendre arreu del país.
En qüestió de setmanes, un sol edifici propietat de la Generalitat subministrarà llum a bona part dels edificis municipals. És la primera vegada que Infraestructures.cat, l'empresa pública adscrita al Departament de Territori, participa en un projecte que persegueix la sobirania energètica de municipis xicotets. L'edifici triat ha estat l'Institut Escola al Perelló, on s'estan acabant d'instal·lar les plaques solars. Maria Cinta Llau és l'alcaldessa del Perelló.
Serà l'Institut Escola, evidentment, i 10 edificis propietat de l'Ajuntament. Llar d'infants, hotel d'entitats, Ajuntament, Casa de la Cultura, l'Escola de Música, camp de futbol, pavelló...
I com beneficia això la ciutadania?
A la seva butxaca directament no, però indirectament sí, perquè tots aquests costos que l'Ajuntament del Perelló s'estalviarà de l'energia, doncs l'Ajuntament podrà fer altres accions al poble.
La Generalitat, l'Ajuntament del Perelló i el Consell Comarcal del Baix Ebre han creat una comunitat energètica i obren la porta a la possibilitat que s'hi puguen afegir altres entitats, municipis o particulars que se'n vulguen beneficiar, posant a canvi més plaques solars o altres instal·lacions com poden ser punts de recàrrega. Però hi ha més actors, les famílies que pateixen pobresa energètica. Oriol Güell és el president d'Infraestructures.cat.
Perquè hi hagi una finalitat social està garantida, sigui la forma com sigui que s'acabi decantant, sigui per la inclusió de famílies en situació de pobresa a la comunitat, sigui perquè la comunitat en si, part dels seus excedents, part d'allò que està produint, ho deriva per altres mitjans a famílies en aquesta situació.
La inversió compartida i subvencionada serà de 145.000 euros. Amb els preus actuals de l'energia, es preveu que la despesa es recupere abans d'una dècada.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Alexia Putellas centra bona part de l'atenció futbolística. La número 1 del món podria anar convocada amb el Barça demà per primer cop des que es va lesionar l'estiu passat. Oriol Munné, bon dia.
Bon dia. El tècnic del Barça, Jonathan Giraldez, ha de facilitar la convocatòria pel partit de Champions de demà, tornada de les semifinals contra el Chelsea, i inclourà Putellas en funció de les sensacions que la jugadora hagi tingut a l'entrenament d'aquest migdia. Barcelona, Ruth Vilà, bon dia.
Hola, bon dia. Com deies, amb totes les mirades posades en Alexia Putellas, tot apunta que la migcampista entrarà a la convocatòria del partit de demà i, si més no, estarà a la banqueta a l'espera de com vagi el matx i de si pot jugar uns minuts al Camp Nou. Queden uns dies encara perquè es compleixin els 10 mesos de la seva lesió, que és el termini mínim que van marcar des dels serveis mèdics del Barça pel seu retorn. Ella, però, té bones sensacions i per això podria tornar ja demà. El que té clar l'entrenador Jonathan Giraldez és que no correran cap risc amb Alexia.
El que sí et diré és que no prendrem cap risc. Al final hem de pensar una altra vegada el que he dit, que el més important demà és classificar-nos per la final i després totes les opcions alienes al partit, no? En aquest cas, pensant en la classificació, les hem d'estudiar, les hem de valorar. Però el que sí et diré és que, per part meva, mentre jo sigui entrenador, no prendré cap tipus de risc, i menys amb una jugadora que torna després de tants mesos de lesió, i menys també a un partit d'aquesta magnitud.
Qui no jugarà segur demà és Lucy Brons, la lateral del Barça. Té un problema al genoll, ha hagut de passar una artroscòpia i estarà unes setmanes de baixa. Aquest matí ja s'havien superat les 60.000 entrades venudes, és a dir, que hi haurà molt bona entrada per aquest partit al Camp Nou. El Chelsea viatja cap a Barcelona, no s'ha entrenat aquest matí, ho ha fet a Londres, així que no trepitjarà la gespa de l'estadi fins demà.
Gràcies, Ruth. De la seva banda, el Barça masculí juga avui a Vallecas a les 10, Sabadell, que s'hi guanya, se situarà 14 punts per sobre del Madrid, que en quedarà només 21 en joc.
La victòria d'ahir del Girona sobre els blancs, 4-2, deixa la Lliga pràcticament encefata pels blaugranes. El Barça afronta un partit en un camp complicat, segons que diu el propi entrenador Xavi.
Un partit incòmode. Hi haurà molts rebutjos, molt segona jugada. Si t'adorms, pràcticament n'hi ha dos o tres que t'estan pressionant. Bé, serà un partit realment difícil. No serà fàcil mostrar el nostre joc, però hem de ser més pràctics de l'habitual.
El Rayo Barça el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. Avui també jugaran tres partits més, de fet, Atlètic de Madrid, Mallorca, Getafe, Almeria i Celta Elx. L'Espanyol jugarà demà a Villarreal i avui estarà molt pendent del Getafe Almeria.
Arriba l'hora de la veritat pel Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
L'equip comença avui a jugar els play-offs de quarts de final a casa contra els Alguiris. L'entrenador, Jasikevičius, podrà comptar amb Abrines, però no pas amb Higgins. Nicola Mirotić lamentava la baixa de Higgins.
Es una pena, sobre todo el primero que has mencionado, Corey, ¿no? De que es lo que le haya pasado, que ha tenido ese problema durante este año con su lesión, con su espalda, y justo en ese momento le haya pasado otra vez, porque sabemos cuánto le gustan estos momentos a Corey, lo competitivo que es.
El Barça, Alguiris, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio. A l'Eurocup, la penya té la possibilitat de classificar-se avui mateix per la final de la competició. Juga les semifinals a partit únic a la pista del Gran Canària. Carles Durant, l'entrenador, confia en les opcions dels seus.
Sabem dels hàndicaps que tenim, però també de les opcions que passen per nosaltres, no? Lògicament, anar a Gran Canària no és fàcil i a més, sobretot perquè estan jugant molt bé a casa. Però nosaltres tenim l'oportunitat de, guanyant d'un punt, no necessitem guanyar de molt més, guanyant d'un punt, doncs jugarem la final.
I encara en bàsquet, el Manresa juga avui a Saragossa un partit de Lliga que tenia pendent. Pel que fa a la Lliga femenina, a les 7, Barça, Sant Feliu, Perfumeries, Avenida, anada de les semifinals. Isaac Fernández, entrenador.
Sí, et pares a pensar, no? Fa una mica de vèrtic, no? Dir que estem entre els 4 primers de la Lliga, amb la qual cosa, amb res a perdre, amb la mateixa sensació i intenció de divertir-nos, de posar-los-hi els màxims problemes possibles, mirar quines opcions de partit puguem tenir.
El Masters 1000 de Madrid de tenis, avui ha començat la competició al quadre masculí.
I el Barcelona i el Ramos està jugant el tercer set del seu partit de debut contra el Bielorús i Baixca. En handbol, el Granollers ha anunciat que David Roca marxa a final de temporada.
I la Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta, líder, juga avui a partit a la piscina del Hannover Alemany, el CUE.
A l'altre grup, derrota ahir del Sabadell a casa contra el líder del grup, el Brescia, per 10-14, que deixa l'equip ja pràcticament sense opcions de final a 8.
no t'ho pots perdre.
Una abraçada de mare que diu que tot està bé, que diu que ho estàs fent bé, tot i les ensopegades.
I avui acabarem amb la veu delicada de l'Anna Roig, que torna als escenaris amb un nou disc que mostra el seu costat més personal i reflexiu. Actua aquest vespre a l'Auditori de Barcelona. El disc es diu Aportar bellesa al món, en una clara declaració d'intencions per compartir tot allò que dona sentit a la vida i que fa que, malgrat tantes coses, aquest món sigui una mica més bonic.
Sentir sempre el teu cor, si et saps tractar amb tant d'amor com quan abraça una
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.